Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Soy Carlos Villarrubia.
Comencem.
Delicatessen.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Bon dia, Catalunya, bon dia, Andorra, bon diumenge de Rams a tothom. Comencem un diumenge més de Delicatessen, un espai per compartir emocions amb tots vosaltres que ens escolteu arreu Catalunya i Andorra. Compartint Delicatessen, un espai per connectar amb els autèntics valors, un espai per trobar el millor del que ens envolta a través de la bona música. Amb direcció de Toni Guerrero, la col·laboració de l'escriptor, poeta i divulgador cultural Carlos Villarrubia, el control de so Xavi Aguilar i qui avui us parla, Fèlix Serraclara. Delicatessen va d'emocions, perquè amics oients pensem i no oblidem que són les emocions el motor de les nostres accions. Són les emocions les que dirigeixen la nostra vida i moltes vegades no ens n'adonem. Un diumenge més, obligats a prescindir aquí, als estudis de Ràdio Estel, de la presència física del nostre director, Toni Guerrero, i del nostre col·laborador, Carlos Villarrubia, en compliment de les mesures de limitació de moviment imposades per limitar la propagació del Covid-19. Però els tindrem, tant el Toni com el Carlos, amb nosaltres a través de connexió telefònica. També, a través del telèfon, participaran al programa d'avui alguns amics amb els que compartirem emocions, compartirem Delicatessen. Saludem, encoratgem i agraïm un cop més, mai serà suficient, els col·lectius que treballen incansablement per combatre la pandèmia. Sanitaris, forces de l'ordre, transportistes, personal de supermercats, taxistes, farmacèutics i tots els que continueu treballant des de casa en distintes feines amb teletreball perquè l'aturament econòmic no esdevingui un col·lapse. Gràcies a tots i ànims a tots. Nosaltres farem el que ens pertoca fer, portar una estona d'entreteniment, d'emocions que ens ajudin a passar aquests dies de confinament obligatori. Recordem també a les víctimes mortals i als seus familiars el nostre més sentit condol a tots ells. Avui viurem un diumenge de Rams atípic. No podrem sortir al carrer per la tradicional benedicció dels Rams. Els nostres records, doncs, per al col·lectiu d'artesans que any rere any ens porten al carrer els seus treballs d'artesania, les seves filigranes de palma. La mancança d'avui no farà sinó augmentar el nostre desig de gaudir-ne a l'any que ve plenament. Però comencem, oients de Delicatessen. És hora, doncs, d'aixecar l'ànim i anem a fer-ho, com sempre, fem amb bona música, amb una música de gran festa, amb una música que ens porta a Cadis, a l'Andalusia, perquè sabem que són molts els amics andalusos que escolten a Ràdio Estel. I va per tots ells aquesta Delicatessen musical que ens porta a Cadis un dia de gran festa de noces, perquè parlem ni més ni menys que de la boda de Luis Alonso.
Thank you.
Ja al telèfon, Antoni Guerrero, el director del programa, confinat a casa amb compliment de les mesures de limitació de moviment. Bon dia, Toni, com estàs?
Doncs, estimat Félix, abans que res, jo també, bona tarda, des de casa, i realment ens doncs, combatim i tenim molta esperança en que això vagi passant a poc a poc, no? Avui, abans que res, si et sembla bé, m'agradaria, doncs, primer, assabentar els oients, assabentar-te a tu, d'un medicament que m'ha receptat el nostre benvolgut i estimat José Jaume Aymar, director de Ràdio Estel, i que realment és aquest, no? Tots els dies resar, almenys tres vegades, un Pare Nostre i un Ave Maria. Què et sembla, Fèlix?
Sembla molt bé, és un bon consell i un bon medicament, com dius tu.
Molt bé, doncs des de casa meva, no? Llegint la premsa, escoltant la ràdio, Estel, naturalment, Ràdio Estel, llegint un llibre, entrant a internet, naturalment, i pensar, doncs, en tot el que tenim a l'entorn, no? Però també especialment penso en un passat que va ser millor que el present en respecte a tots els oients que ens estan escoltant. Ha aparegut, naturalment, ho estem patint, ho estem visquent, el miedo al coronavirus. Una epidèmia que avança a un ritme incluso mayor que la pròpia enfermedad. Y pensando también en los que están inmersos en el desconcierto almacenado, por ejemplo, en nuestro propio interior, pero también almacenando comida, los que pueden hacerlo, claro. Los ordenadores que van de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y aquí estamos de repente o aparecemos los abuelos. Los abuelos tantas veces invisibles, querido Félix, relegados a un papel secundario, quizá porque alguien piensa que ya no producimos, ya no producen, porque somos tan mayores o porque son tan mayores. Porque claro, a veces, quizá por la edad, pues en el día a día de la convivencia pasa lo que pasa. Algunos resultan hasta incómodos. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora proclives al riesgo, al más directo riesgo, en el momento en que debemos. Debemos cuidarles, prevenirlos y estar pendientes de que no se contagien. Y que realmente no se nos vayan. Que no se nos vayan para siempre. Porque además de querernos, que nuestros padres que son, además son nuestros canguros, los que nos han ayudado y nos ayudan a pagar la hipoteca, a llenar la nevera cuando ha hecho falta, son nuestra perfecta raíz cuadrada en los buenos y los malos momentos. Y el resultado al final siempre es el mismo. Nunca nos fallan. Y ahora tampoco en este maldito virus. Vull aprofitar també en aquest moment per enviar doncs, la meva satisfacció com pare i avi, però pensant en tots vosaltres, estimats amics de sempre de Ràdio Estel, d'aquests joves que realment estan complint perfectament, ja no dic amb la seva obligació, perquè ho estan fent amb el cor a la mà, d'apropar-se a nosaltres, de portar-nos al menjar, de la trucada telefònica cada nit, dient, mama, papa, àvia, àvia, no sortiu, eh? Som nosaltres els que tenim de vindre, ja vindrem, ens portarem al menjar. I tot això per què? perquè ells ara, en aquest present, ellos ahora, en este presente, siguen y seguirán rogando, pregant per nosaltres.
When the twilight is gone, and no songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay. While I pray, my prayer is to linger with you at the end of the day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine. Same for as long as we live, that you'll always be there at the end of my prayer.
Sí, Tony. Bueno, hablabas de la necesidad de rezar. Hemos escuchado esta magnífica canción de los Platters, My Pray. ¿Qué emociones te ha provocado esta canción?
Pues realmente lo que decía, ¿no? Hay que seguir pregando y naturalmente confiando en Dios y que llega la esperanza. Parece ser que está llegando las últimas horas. Y que tenemos que seguir, querido Félix, lo que hemos hecho desde el primer día. Tenemos que seguir resistiendo.
Muy bien, pues oye, seguimos resistiendo, seguim fent ràdio, i si et sembla bé, Toni, et torno a trucar d'aquí a una estoneta i parlarem al nostre amic, el doctor Bolinches.
Em sembla perfecte. Una forta abraçada, Félix, i fins d'aquí uns minutets.
D'aquí uns minutets, Toni, una forta abraçada. Són dies durs. Tots plegats fem el que ens pertoca fer contra l'enemic invisible anomenat Covid-19, fantasma que recorre el món deixant un rastre d'infectats i, desgraciadament, morts. Un rastre de desolació i soledat. Situació que em porta al cap una àrea d'òpera, en concret la mamma morta de l'òpera Andrea Genet de Giordano. I em ve al cap aquesta àrea perquè el personatge de l'òpera que la interpreta Madalena es reconta com al mig de la desolació més absoluta, rodejada d'amor, de soledat, coneix l'amor, el sentiment més poderós que pot experimentar l'ésser humà. I és l'amor el sentiment que li dona forces a la Madalena per ensortir-se del seu entorn. I com no, en dies de foscor com els que estem passant, no oblidem l'amor com la gran força i sentiment capaç de capgirar qualsevol situació de dol i de desesperació. canta la Madalena, fuinco el dolore que a me venne l'amore, va ser enmig del dolor que em va arribar l'amor. Voce piena d'armonia e dice, vivi ancora, io son la vita. Nei miei occhi è il tuo cielo, tu non sei sola. Una veu plena d'armonia que em diu, viu, viu encara que no estàs sola. Anem a sentir La mamma morta d'Andrea Chenier.
Thank you.
Tenim aquí al programa Delicatessen amb nosaltres un bon amic, el Pol Avinyó, bon amic també d'aquesta casa, i amb el Pol, amb el qui hem compartit tantes i tantes nits d'òpera al nostre paraguat Liceu de Barcelona. Bon dia, Pol, com estàs?
Molt bé.
Escoltàvem i compartíem amb els nostres oients l'ària La mamma morta, amb la veu de ni menys ni menys de Maria Callas. Quines emocions et provoca aquesta ària, Pol? Quins sentiments?
Home, molts. Molts perquè André Chénier és possiblement una de les meves 5 òperes preferides. Una d'aquelles òperes amb les que jo me n'aniria a una illa deserta sense pensar-m'ho. I, sens dubte, l'ària aquesta, La mamma morta, doncs és un moment d'aquests supercolpidors, un moment que no oblidem, que va ser molt famós la pel·lícula Filadèlfia.
Sí, i tant, sí.
I que realment és una dona totalment abatuda, però que, com bé heu pogut sentir, doncs, amb l'amor recupera l'esperança, no? I, doncs, en aquest moment tan tràgic, davant de Carlo Gerard, que vol abusar d'ella, i ella es desmorona, llavors ell, doncs, canvia radicalment el seu paper per ajudar-la a que torni a trobar el seu estimat André Chénier, una àrea molt, molt colpidora. I jo tinc un record molt especial, no de la Maria Callas, que mai la vaig poder veure en directe, sinó de la Sondra Radvanovsky.
Ah, sí, tan gran intèrpret, també, sí.
Va venir aquí al Liceu a cantar Andrea Chénier, al costat del Jonas Kaufman. Les dues últimes funcions va fer el bis de l'àrea perquè el Liceu s'ensorrava, dit, i tal com va ser, no?
Me'n recordo bé perquè jo era al Liceu, una d'aquelles nits que va fer el bis de l'àrea, La mamma morta, sí, sí.
Te'n recordes? Sí. Estàvem junts.
Sí, 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 tant, sí, sí.
Primera fila d'amfiteatre.
Que
estaves amb la gent de la Anna Tomou a Cinto.
Sí, senyor, sí, senyor.
Estava la Madelon,
sí, 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 amb el Kurt Walter Sever, sí.
Que també va ser una gran intèrpret de Madalena.
I la Tomou a Cinto, i tant, i tant, i tant. Pues a mi m'ha vingut una mica al cap aquesta àrea, precisament per això, perquè és una metàfora de lo que és l'abatiment i com l'amor pot capgirar i donar-te la força pues, per afrontar qualsevol situació desesperada, no?
I tant.
I, a més, em recordaves tu l'altre dia, Pol, que precisament ha sigut al març, no?, a l'aniversari de l'estrena d'André Chénier.
Sí, just ara, fa pocs dies, commemoràvem doncs, que s'havia estrenat aquesta òpera al Teatro a la Scala de Milà, on en aquell moment, doncs, i possiblement ara sigui el millor teatre d'òpera del món, i això passava a l'any 1896. Concretament, el 28 de març de 1896 s'estrenava Andrea Chénier al Teatre La Scala.
Pràcticament 115 anys, fa 115 anys, no?, més o menys.
Sí.
I la seva música continua igualment emocionar-nos amb tota actualitat a dia d'avui, Bé, Pol, escolta, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, gràcies per compartir les teves emocions al voltant de La mamma morta d'André Chénier i fins molt aviat.
Gràcies a tu, Fèlix, i a tots els companys de Ràdio Estel, que sou una gent extraordinària. Una abraçada ben forta i espero poder-nos veure ben aviat a tots al Liceu, gaudint de l'òpera.
I tant, és el nostre desig. Moltes gràcies, una abraçada forta, Pol.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Oients de Catalunya, oients d'Andorra, això és Ràdio Estel, això és Delicatessen, un programa dirigit per Toni Guerrero amb la col·laboració del poeta i escriptor Carlos Villarrubia i de qui us parla Fèlix Serraclara, a la recerca d'emocions a través de la bona música. Perquè si ets capaç d'emocionar-te amb la bona música, si la lletra d'una cançó és per tu motiu de reflexió, aquest és el teu programa.
Esteu escoltant
Delicatessen,
naturalment, a Ràdio Estel.
Bueno, tenim, amics oients, tenim aquí en línia telefònica el nostre director Toni Guerrero i el doctor Toni Bolinches, psicòleg. Bon dia a tothom, bon dia Toni, Toni Guerrero.
Doncs Fèlix, crec que ens heu estat escoltant ja el millor psicòleg del món, l'Antonio Bolinches, portem més ja quasi a prop dels 50 anys treballant plegats i naturalment també està aquí amb tots nosaltres a Delicatessen i a Ràdio Estel. Antonio, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, amics.
Abans que res, Antonio, està rebent moltes trucades, suposo, i també molts contactes a través de les redes socials, no? És a dir, que estàs ajudant, igual que nosaltres intentem fer, a tots els que ens estan escoltant.
Certament són moments de dificultat on la solidaritat ens pot ajudar que preservar-nos a cada un i tenim disposició d'ajudar l'altre, acabem per ajudar-nos tots, que és el que ens convé en aquests moments on l'angoixa i la por han pres carta de naturalesa. Però la primera cosa que hem de reflexionar al respecte és que és natural tenir por. A mi el que em preocuparia, saps què és, Toni? Que no tinguéssim por. Altra cosa és que acceptant que tenim por, gestionem millor la por. I aleshores, el que hem de fer és desenvolupar teràpies ocupacionals de, per una banda, estar entretinguts, per altres estar ocupats, i si pot ser que aquesta ocupació ens ajudi a seguir actius des d'un punt de vista físic i des d'un punt de vista intel·lectual. És la millor manera de gestionar una situació que és dura per tothom, però que potser encara és més dura per les persones que estan soles i per les persones que estan perdent els seus éssers estimats sense poder fer l'acomiadament, sense poder elaborar el dol, perquè si sempre és luctuosa, si sempre és feridora i sempre evidentment afecta el nostre estat anímic, la pèrdua dels nostres éssers estimats, encara ho veig més quan no pots fer l'acomiadament, quan no pots elaborar el dol. Pensa que ajudar a acomiadar-se de les persones que estimem ajuda a assimilar millor la pèrdua. En canvi, quan aquesta pèrdua, com en aquests moments, és conseqüència d'un estat de confinament que per qüestions comprensibles fa que per evitar els contagis no puguem ni acomiadar-nos de les persones que estem perdent, quasi sempre, com tu saps, les persones de més edat, perquè són les que estan resultant més perjudicades per la pandèmia, evidentment, aleshores et queda a sobre el sentiment de frustració nostàlgica, no només d'haver perdut a una persona estimada, sinó de no poder despedir-te d'ella. Per això hem de felicitar a l'esperit assistencial dels nostres metges, infermeres i auxiliars de clínica que estan connectant a les persones que estan a la unitat de vigilància intensiva perquè puguin parlar amb els seus éssers estimats. Curiosament, l'amor té una capacitat sanadora i transmetre aquest esperit de que estem en connexió amb les persones que estimem quan estan en els pitjors moments i estan en una situació crítica que els pot orientar cap a la recuperació o cap a la mort, evidentment, poder contactar amb ells ajuda a que es puguin recuperar, però també ajuda a que se'n puguin anar en pau quan es poden despedir ells de nosaltres i nosaltres d'ells. Tant de bo tinguem poques morts, tant de bo ens puguem contactar amb tots els que estan en les unitats de cuidados intensius i tant de bo ens puguem acomiadar d'aquells que, com conseqüència de la pandèmia, deixaran d'estar al nostre costat, però seguiran estant amb el nostre pensament, sobretot que ens podem acomiadar adequadament d'ells.
Doncs fins la propera setmana anem a acomiadar. El Fèlix també estarà molt content i d'acord amb nosaltres, amb una cançó que el títol és La ciutat solitària. Esperem tots nosaltres i els oients també que aquestes ciutats tornin a ser més que normals, almenys que siguin com eren abans. Un abraçada, Antonio, i fins la propera setmana.
Gràcies.
Una passada per tots, Toni, Fèlix i totes les persones que ens escolten de Catalunya i Andorra.
Molt bé, gràcies a vosaltres per compartir el doctor Bolinches aquest Minuts de Ràdio. Gràcies per les teves sàvies reflexions.
Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te. Io vedo intorno a me, chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni.
Donem ara entrada al programa d'avui al nostre col·laborador, a l'escriptor, poeta i divulgador cultural Carlos Villarrubia. Buenos días, Carlos. Acabábamos de escuchar Città vuota de mina. ¿Qué emociones, qué recuerdos te provoca esta delicatessen?
Es una delicatessen de ahora actualísima, porque tenemos como protagonista a un personaje como Mina, que vive de alguna forma en la vía mística, en su Lugano, ahí encerrada en su mundo y siguiendo generando discos y creaciones, una apasionada de la soledad. Y curiosamente esa canción que habla de la soledad no habla de la soledad en cuanto a la compañía real o física de la gente, sino a la soledad del alma que se produce como consecuencia de la desconexión afectiva. Es una canción americana de ahí por el año 62-63 de Jim McDaniels, y que bueno, la popularizó a través de la versión italiana Mina y aquí por otros muchos cantantes, y habla de esa, precisamente de esa soledad que tenemos cuando estamos rodeados de gente pero no estamos con los afectos que son los que verdaderamente nos acompañan y nos acompañarán siempre. Por eso es muy importante en el árbol de la vida no podar las hojas que nos conectan con nuestros ancestros, con nuestra familia, con todo aquello que hemos ido sembrando, porque precisamente en momentos de crisis, en momentos de tensión, en momentos de cambio de ciclo como el que estamos viviendo en la actualidad, lo único cierto que tenemos son esos afectos, y esos afectos son la pértiga que nos sirve para ir cruzando todas las dificultades.
Qué gran verdad, qué gran verdad, Carlos. Bueno, hacía un poco, traía a colación la metáfora, Tony Guerrero nos decía, la ciudad vacía, ¿no? La chita vuota.
Sí, pero en este caso sabes que la canción precisamente es el efecto contrario. La ciudad está muy llena y ella va paseando, pero se va encontrando cada vez que ve más gente y habla con más gente y está con más gente, se va encontrando más sola. Es lo que nos está pasando como Robinsones urbanos que prácticamente...
Efectivamente, por eso la metáfora que aludía Tony, ¿no? Es decir, ahora tenemos las ciudades vacías, pero ojalá sirva pues para que estemos con la gente que realmente nos importa estar, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate, yo creo que ahora, no sé, te pasará a ti, que te están llamando amigos que no te llamaban hace tiempo, familiares, a veces simplemente por la propia necesidad de estar acompañados. Ahora, en realidad no estamos solos, la naturaleza está ocupando buena parte de las calles. Veas que hay animales que están paseando por algunas ciudades, se oye otra vez el canto de los pájaros, el cielo está más limpio, estamos pasando una tremenda catástrofe, pero de alguna forma en nosotros está produciendo un cambio y la naturaleza nos está invitando a descubrir que lo que nos regala, los dones que nos regala son para compartirlos, no para ejercerlos con despotismo, y los dones que nos regalan son para es para crecer compartiendo, es decir, es para regalar nuestro oxígeno divino, y oxígeno divino del que nosotros podemos proporcionar como energía efectiva a los demás. Y es muy importante esta época de las grandes crisis, sabes que el hombre y la naturaleza sale en el fondo fortificada, ¿no? Fortalecida.
Así sea, que este silencio, como tú dices, nos haga apreciar, pues eso, las cosas que con el ruido mundano habitual.
Comentar, como tú eres un gran apasionado también de la música clásica, un libro que escribió un filósofo catalán al que todos hemos querido y sobre el que yo incluyo también en uno de mis próximos libros, y escrito sobre él, Eugenio Trías, un libro precioso sobre la relación de la música, los sonidos, la memoria y todo el silencio que nos acompaña, que se llama La imaginación sonora. En estos ratos que la gente tiene capacidad para leer, bueno, no me gusta ir muy de citas, como sabes, que me gusta hacer creación continua, pero en este caso es un maestro, un amigo, y ya desaparecido, pero que está con nosotros siempre, y esa imaginación sonora nos lleva precisamente a ejercer ese diálogo con el silencio de soledad creativa, y la música en especial, la música clásica, es una compañera extraordinaria en estos momentos, ¿eh? Nos conduce a unos pasillos inimaginables para reencontrarnos con nosotros mismos y con esa esencia general de todas las galaxias que nos acompañan.
Tomamos buena nota, Carlos. Gracias por compartir este rato en este programa que es tuyo y que esperamos que ocupes tu silla físicamente y tu micrófono aquí muy muy pronto, pero gracias por estar al otro lado del teléfono hoy.
Eso esperamos, y la divinidad nos lo, como se decía en las antiguas crónicas, el tiempo y la autoridad lo permite, ¿no? Se decía en las antiguas crónicas.
Eso
bueno, yo creo que tenemos mucho, mucho que dar todavía, y espero que la divinidad nos conceda, como digo yo, una prórroga para seguir queriendo y ejerciendo esa naturaleza afectiva que tanto tú, Félix, como Tony, como toda la gente de Radio Estel, como toda la filosofía que manejamos, nos invita, como el amigo Morinches y tantos otros compañeros que están haciendo comunicación crudo, humanismo desde todos los lugares, pues ahí estamos escuchando el latido del universo y aprendiendo de todo lo que pasa, porque en la vida la principal función para seguir viviendo es aceptar lo que ocurre y transformarse a partir de la aceptación de lo que ocurre.
Así sea. Como he dicho, un fuerte abrazo y hasta siempre, Carlos. Cuídate mucho.
Un abrazo, amigo. Hasta pronto.
Bé, fem una referència ara amb el Krzysztof Penderecki, gran compositor que el passat 29 de març moria a Cracòvia als 86 anys. Krzysztof Penderecki va ser un dels grans compositors del segle XX, definit molts cops com el compositor de música contemporània per als que no els agrada la música contemporània. Sens dubte, perquè feia una música en certa manera molt fàcil d'entendre, molt que ens arribava de seguida a l'oïda, ens arribava de seguida al cor, no? Ullens de delicatessen, poder, sense saber-ho, heu escoltat música d'en Penderecki, Per exemple, si heu vist els seus films El resplendor o L'exorcista, bandes sonores que eren d'en Penderecki. Qui us parla va tindre l'ocasió de conèixer-lo i tractar-lo personalment, un cop a Madrid amb ocasió de la interpretació de la seva gran obra La passió segons Sant Lucas, que es va interpretar al Teatre Real de Madrid. La cantava en aquella ocasió una gran amiga meva, la soprano Mariana Nicolescu, soprano escollida per Christoph Penderecki per l'estrena de la majoria de les seves obres vocals. Vàrem compartir aquesta extraordinària passió segons Sant Lucas al Teatre Real i després vàrem compartir un sopar a l'Hotel Palace de Madrid. I també un altre cop a Sevilla vaig trobar en Penderecki amb la presentació del seu Requiem Polaco i en aquella ocasió el recordo, repassant abans del concert la seva partitura, una partitura que era més semblant a un quadre de Kandinsky que a una partitura de música clàssica convencional. Amb certa ingenuïtat li vaig preguntar al gran mestre si li calia repassar una música que havia estat creada per ell mateix. I em van contestar: no sols em cal repassar-la, és a més, m'estava preguntant com he pogut escriure una cosa tan complicada. Bon repòs, mestre, sempre viu el nostre record a través de la seva música i he volgut compartir amb vosaltres aquests records molt personals de les meves vivències amb el mestre Christoph Penderecki. Amics oients, arriba l'hora de començar a acomiadar aquest programa d'avui i volem fer-ho amb un record molt especial als nostres avis, a la nostra gent gran que tant està patint aquesta pandèmia. Parlàvem amb el doctor Bolinches al programa d'avui de la tragèdia de morir amb soledat. I volem fer-ho, com fem a Delicatessen, els records als avis amb bona música i amb una romança de sarsuela molt entranyable, de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, en concret Les neus de les muntanyes, en la qual el nostre gran tenor Josep Carreras, interpretant a l'avi Castellet, fa una referència als últims records d'un avi abans de morir.
Les neus de les muntanyes on serra m'ho diuen també, trist i ben trist cantava un caduc vell pastor, veient que n'arribava sens trigar muntanyes podré tramuntar. Adéu, cabanya i mare, adéu, mon ramat. Dolça jovinesa, trista recordança, del teu bon record. Estava llet i trist que d'un pastor ton cor viurà la neu del Canigó. Cantava de nit i dia l'angoixa trista del seu bon cor. La mort tingué pietat del seu dolor i va tancar-se
sols amb un petó. Posaren damunt sa fosa una creu feta a cel basta.
Bé, amics que ens escolteu a Catalunya i Andorra, arriba el moment d'acomiadar el programa d'avui. Fins diumenge vinent. Hem celebrat aquest diumenge de Rams una mica atípic. Si ho desitgeu, podeu deixar els vostres comentaris al programa al Twitter @fsrclara. Siguem forts, continuem lluitant, fent cadascú el que ens pertoca fer. Us ha parlat Fèlix Serra Clara.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.